Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Només a Barcelona ja hi ha més de 4.800 persones que no tenen un sostre on viure i d'aquestes 1.200 viuen directament al carrer. Són dades que ja coneixíem de fa setmanes, a les que avui se n'hi ha afegit una altra, que preocupa perquè és una mostra més de com de complicada és la vida al carrer i de la situació de soledat que comporta. Segons una enquesta elaborada per Arrels, l'entitat catalana que més coneix la realitat dels sense llars, 4 de cada 10 persones que viuen al carrer no tenen ningú amb qui puguin comptar perquè els doni un cop de mà o simplement els ajudi, els saludi pel carrer, els ajudi amb tràmits administratius, els acompanya el metge o s'aturi a donar-los uns minuts de conversa. La situació és ben trista i això hauria de fer expulsar-nos els prejudicis que tenim cap a aquests ciutadans, perquè són això ciutadans a qui la crisi, l'economia, la vulnerabilitat els ha abocat a agafar el sac de dormir i plantar-se al carrer perquè no tenen cap lloc més on anar. I és que aquesta xarxa de suport que no tenen els sense llar moltes vegades pot ser un simple bon dia. De fet, una altra enquesta de la mateixa Fundació Arrels va detallar ara fa uns dies que la majoria de catalans considerem el sensellarisme un problema greu que és prioritari de resoldre, però es veia com aquesta preocupació no es tradueix necessàriament en implicació, ja que el 40% de la societat no saluda mai persones que viuen al carrer i se senten molestes si els demanen ajuda o diners. Per tant, calen eines per transformar el desconeixement i els perjudicis en accions positives. I una d'aquestes eines, precisament, l'ha posat en marxa Arrels avui mateix. Es tracta de la campanya Algú amb qui comptar, que té per objectiu que la societat prengui consciència de com és trobar-se vivint al carrer i a sobre no tenir ningú que t'acompanyi en el dia a dia. Una campanya a les portes d'un Nadal on molts estarem asseguts a taula en família perquè sí que tenim una xarxa indispensable que ens dona aquest suport.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Per tant, la soledat que pateixen els sense llars a Catalunya és avui el tema de portada de l'Estel Migdia. En un dimarts on han passat altres coses. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on tots els bisbes espanyols s'han reunit amb el Papa Francesc al Vaticà. Han estat convocats pel Diacasteri, per al Clergat i els seminaris de la Santa Seu.
Sí, l'objectiu d'aquesta trobada del Sant Pare amb tots els membres espanyols és abordar les conclusions del treball realitzat pels bisbes que van visitar els seminaris d'Espanya a principis d'aquest any.
I a Catalunya el govern avança en l'atenció sociosanitària i atenció als catalans i catalanes que viuen en residències de gent gran ja no s'hauran de desplaçar als centres d'atenció primària per ser ateses.
Sí, a partir d'ara seran els metges els que es desplaçaran fins a les residències per garantir una millor atenció de tots els usuaris. Està previst que el nou model entri en funcionament d'aquí a un any.
D'altra banda, també la Generalitat vol sancionar a Renfe amb 700.000 euros per vulnerar el dret dels consumidors durant l'avaria de l'R2 Sud el passat mes de maig a l'estació de Gavà.
L'Agència Catalana de Consum va observar, entre d'altres, deficiències en la informació als usuaris en relació a l'alteració del servei, als horaris o als transports alternatius. I Renfe ja s'ha defensat tot al·legant que les alteracions al servei es van consensuar amb la Generalitat.
I a la ciutat de Barcelona, els veïns dels edificis del Cubo i la Ruïna esperen amb tensió el desallotjament que està programat per aquest mateix dijous.
Tots reconeixen que els ocupes no provoquen molèsties al barri, però les opinions es divideixen quan se'ls pregunta si volen que es quedin o no es quedin. Els comerciants també lamenten que ni l'Ajuntament ni els Mossos d'Esquadra els han informat sobre què han de fer aquest dijous.
I avui al bloc dels esports, nom propi, el del migcampista del Barça, Gavi, que ha estat operat aquest matí a l'Hospital de Barcelona. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Concretament del lligament encreuat anterior del seu genoll dret. També se li ha fet una sutura del menís que en té com a mínim per 8 mesos de baixa. Es perd l'Eurocopa, la temporada i els Jocs Olímpics.
Un capítol de baixes dels blaugrana que completa Ter Stegen, que finalment es baixa també pel partit d'avui.
Correcte, entrenat avui a la ciutat esportiva, però desaconsellat pels serveis mèdics del club, ha preferit no forçar Sergi Roberto, sí que entra a la llista pel partit de la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions contra el Porto.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada per la nuvolositat variable arreu de Catalunya, tot i que són núvols de tipus mig i alt, però aquests núvols augmentaran una mica més de cara a les properes hores, especialment de cara a aquest vespre, especialment a la costa de Barcelona i sud de la Costa Brava, on tindrem alguns ruixats, però això seria cap al vespre, la propera nit i matinada i primeres hores de demà. Aquesta tarda, amb vent de mestral als dos extrems del país, sobretot mestral al sud de Tarragona, on a primeres hores del matí arribàvem a mantenir ratxes de fins a 100 km per hora a la Sénia, i la tramuntana, que serà forta al nord de la Costa Brava. Aquest matí hem tingut algunes nevades cap a la Vall d'Aran, 1.800 metres, però aquesta tarda s'han d'anar obrint clarianes. La previsió per demà ens anuncia temperatures més baixes que les d'avui. De fet, avui les màximes pugen un pèl respecte a les d'ahir, demà tornen a baixar baixar. Nuvolositat variable a tot el país, el vent afluixarà i, com dèiem, demà al matí a primeres hores ruixats a la costa i per litoral de Barcelona i sud de Girona, amb temperatures que demà seran encara més baixes que les d'avui i baixaran més a partir de dijous.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
De les més de 1.200 persones que viuen als carrers de Barcelona, només un 43%, és a dir, 4 de cada 10, tenen algú amb qui poden comptar perquè els ajudin al seu dia a dia, és a dir, la seva xarxa de suport més enllà de les entitats socials. Dins d'aquest percentatge s'inclouen sobretot persones migrants que la situació socioeconòmica els ha abocat a viure al carrer. Són dades que hem extret d'una enquesta que Arrels Fundació ha fet a les mateixes persones sense llar.
Això vol dir que 4 de cada 10 persones que viuen al carrer a la capital catalana és molt possible que passin el dia sense parlar amb ningú, bé perquè no parla l'idioma o perquè no coneixen a ningú que els saludi i, per tant, s'aturi a conversar amb ells. Això passa, sobretot, quan es porta poc temps vivint al carrer, perquè l'enquesta mostra també que com més temps fa que una persona viu al ras, més habitual és que obtingui el suport i també l'empatia de botiguers o dels veïns i veïnes. Així, ha mostrat que un 67% de dones i un 54% d'homes sense llar tenen alguna persona que els ajuda.
A la majoria dels casos, més de la meitat als amics i amigues són les que ofereixen aquest suport a les persones que viuen al carrer i només en gairebé un 30% de les situacions aquest paper el fa algun familiar. La resta de suport a les persones sense llar l'ofereixen veïns, veïnes, com dèiem, també comerciants i botiguers del barri on viuen a la intempèrie.
Tenir algú amb qui comptar és clau, segons expliquen les mateixes persones que viuen al ras. Per exemple, quan tenen algú que els dona un cop de mà, tenen també les seves necessitats bàsiques més cobertes i afirmen també haver rebut més atenció social per part dels serveis socials o de les entitats privades. En aquest sentit, destaca que moltes de les persones que no tenen ningú amb qui comptar o no han rebut tampoc atenció social en els darrers mesos.
Davant d'aquesta situació, aquest mes de desembre, ho dèiem abans, la Fundació Arrels ha posat en marxa la campanya Algú amb qui comptar, amb l'objectiu que les persones sense llar pugui trobar aquesta xarxa de suport que els faciliti el dia a dia i també perquè la societat comenci a prendre consciència. I de parlar-ne de tot plegat podem saludar avui en Ferran Busquets, ell és director d'Arrels Fundació. Senyor Busquets, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, els prejudicis que tenim moltes vegades, no, respecte a les persones sense llar, són un factor negatiu també per ells, a l'hora de tenir algú que els faci un gest tan senzill com parlàvem abans, una salutació, un bon dia, dediqui el temps per una petita conversa, no?
Sí, sense cap dubte. De fet, hi ha una relació bastant directa entre la gent que té aquest prejudici i després aquest apropar-se a les persones, no? Nosaltres el que ens preocupa és que estem bastant convençuts de que aquests prejudicis el que fan és evitar que al final hi hagi solucions més pràctiques i més reals, no? Al final les persones, quan més sentir-se solen, quan pitjor estan, doncs més la seva situació doncs empitjora més, no? I al final, quan més suport reps, doncs millor, estàs molt millor, no? I un bon dia, una bona tarda, són coses que les persones els aporten moltíssim.
Clar, perquè a vegades parlem de suport, molta gent pot pensar que el suport és, per exemple, acompanyar aquesta persona al metge, fer-li els tràmits administratius, però va molt més enllà, com deies, d'aquest bon dia, o d'aturar-se un moment de fer una conversa, o simplement d'oferir-li alguna cosa de menjar, o si necessita alguna cosa, no?
Sí, vull dir, tot això amb la prudència que cadascú consideri, amb la prudència que cadascú se senti més còmode, però que el que és molt important és aquesta proximitat que la gent, sobretot els que deixen al carrer, doncs, ho reclamen, o en el sentit aquest ho posen sempre sobre la taula, ho recorden, perdó, amb un sentit molt positiu, no? És a dir, sort d'aquella persona que va estar cada dia, doncs, diem-me bon dia, no? Són gestos molt petits, però que a l'hora són molt potents i molt importants per a les persones.
Sorprèn també d'aquestes dades d'aquesta enquesta que només en el 27 dels casos la xarxa de suport l'ofereix la família. Això és perquè aquestes persones sense llar no tenen família, se n'han apartat. A què es deu aquest percentatge?
Bueno, és precisament... Jo faria una lectura més aviat a l'inrevés, no? Probablement totes les persones que la família és una xarxa de suport, o sigui, o gràcies a que la família és una xarxa de suport, molta gent no arriba al carrer, no? Llavors, en aquest sentit, molta gent es queda al carrer, com sovint diem, perquè no té ningú amb qui comptar, no? Vull dir, segurament tots coneixem gent, la nostra família, amics o coneguts, que al final, sort que hi havia la família que ha aturat aquesta arribada al carrer. malauradament hi ha gent que arriba al carrer perquè aquesta xarxa o no existeix o no ha funcionat, i al final la família sempre està una miqueta pues, més pendent sovint quan estan fins i tot al carrer, no? Que realment situacions pues, que són realment complicades.
Mm-hmm. Ara heu iniciat des de la Fundació Arrels aquesta campanya que es diu Algú amb qui comptar. Què és el que fareu? Què és el que pretén aquesta campanya?
El que volem és precisament és sensibilitzar la ciutadania i d'aquesta importància que té, d'aquest paper tan important que té un ciutadà qualsevol, de canviar aquesta mirada cap a les persones que van al carrer. L'ajut que és per a aquestes persones, malgrat no és suficient, és importantíssim.
Ara ja, per acabar, senyor Busquets, s'acosta al Nadal, una època complicada també per a aquestes persones. Sense llar, què feu des de la Fundació aquests dies importants on molta gent està en família i aquesta gent s'ha de veure abocada al carrer?
Bueno, la importància d'aquesta època, per una banda, pel fred, que malgrat durant tot l'any són situacions complicades, però el fred és un punt diferent. També és important, com molt bé dius tu, aquests espais de que el Nadal sigui el més important per ells, no? Nosaltres, de fet, per això, nosaltres a la nit de Nadal, el 24 de la nit, i he fet també el dinar de Nadal, el 25 al migdia, fem un dinar per a aquestes persones, que de fet ja està organitzant-lo, que estem organitzant, però que és molt important per ells. És molt important per ells el fet de sentir-se, doncs això, doncs que hi ha gent que vol passar amb ells el dia de Nadal, que hi ha gent que vol sopar en unes dates tan importants amb ells.
El senyor Ferran Busquets és director d'Arrels Fundació, a qui agraïm sempre la predisposició per parlar de sense llarisme en aquesta casa. Ferran, que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda.
Estel migdia.
Minuts més qüestions. Tots els bisbes espanyols s'han reunit avui amb el Papa Francesc al Vaticà. Tota la conferència episcopal espanyola ha estat convocada pel Dicasteri, per al clergat i pels seminaris de la Santa Seu, amb l'objectiu de conèixer les conclusions d'un informe que analitza la situació dels seminaris espanyols.
L'objectiu d'aquesta trobada del Sant Pare amb tots els membres espanyols és abordar les conclusions del treball realitzat pels bisbes que van visitar els seminaris d'Espanya a principis d'aquest any. Tot i això, la trobada té lloc setmanes després de la publicació de l'informe sobre els abusos sexuals a l'Església, que ha elaborat el Defensor del Poble. En tot cas, fonts properes a la reunió expliquen a Ràdio Estel que aquesta qüestió no es tractarà.
I d'aquí a mitja hora, precisament, està previst una compareixença davant la premsa on s'ha d'explicar com ha anat aquesta reunió dels bisbes espanyols al Vaticà amb el Papa. Tota l'última hora la podran seguir, ja ho saben, a través dels butlletins informatius d'aquesta casa o també el programa d'actualitat religiosa sense distància, una informació més ampliada a partir de les 6 de la tarda. Mentrestant, avancem amb més qüestions. Totes les persones que viuen en residències de gent gran seran ateses per metges que es desplaçaran fins allà i d'aquesta manera cap usuari no s'haurà de desplaçar fins al centre d'atenció primària. Ho ha aprovat avui el govern. Per tant, marxem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Sí, bona tarda. El Servei Català de Salut atendrà de forma presencial totes les persones que viuen en residències, ja que fins ara hi havia centres que només comptaven amb el servei de la pròpia residència. El nou pla suposarà al govern un cost addicional de 15 milions, ha d'estar desplegat en el període d'un any i es començarà per aquells equips mèdics que ja tenen un grau elevat de coordinació amb les residències i que representen més del 70% del total. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, explica que s'ha de garantir que tothom pugui ser atès a domicili per un professional sanitari.
Les residències no són els hospitals, les residències són l'espai on viuen aquestes persones, però justament per les característiques d'aquestes persones havíem de garantir que també tinguessin garantida el seu dret a la sanitat en els mateixos termes que té qualsevol ciutadà.
Les persones residents solen representar necessitats significatives d'atenció sanitària, tenen gairebé un 10% de malalties cròniques i una mortalitat a l'any del 20%.
Gràcies, Judit. I un apunt de política espanyola mirant a Madrid, perquè el Partit Popular es prepara per a l'oposició combativa i fa canvis en la seva cúpula. Feijó elimina la figura del coordinador general del partit i situa el dirigent que fins ara ocupava aquest càrrec, l'andalús Elías Bendodo, com a nou vicesecretari de Política Autonòmica i Anàlisi Electoral.
A més, el nou portaveu del PP al Congrés dels Diputats, en substitució de Cuca Gamarra, serà Miguel Tellado, que avui ja ha mostrat algunes línies sobre com serà el seu discurs a la Cambra Baixa.
Pedro Sánchez no puede salir a la calle, no puede mirar a los ojos de sus propios votantes porque son los primeros engañados por Sánchez. Sánchez es producto de un gran fraude electoral. Nadie le ha votado exactamente para esto. Le han votado exactamente para lo contrario, porque el compromiso electoral de Sánchez era amnistía, no porque era inconstitucional.
I d'altra banda, el PP també ha nomenat la senadora per Castella i Lleó, Alicia García, com a nova portaveu al Senat, en substitució de l'exlíder andalús, Javier Arenas.
Per cert, que ja hi ha data per a que comenci el Congrés el debat sobre la llei d'amnistia. Serà d'aquí just dues setmanes, el dimarts 12 de desembre.
La previsió és que la Junta de Portaveus aprovi la setmana que ve la llei i quedi inclosa l'ordre del dia del ple de principis de desembre. En aquesta jornada, els grups debatran la norma i votaran si obren la porta a la seva tramitació i si ho fan per la via d'urgència. Previsiblement, la llei superarà aquestes dues primeres votacions amb el suport de PSOE i Sumar i amb Esquerra, Junts, el PNB, Bildu i BNG.
I també el 12 de desembre serà el dia en què els 27 estats membres de la Unió Europea tornaran a debatre l'oficialitat del català i també de l'euskera i el gallec.
És la data en què Brussel·les acollirà un nou Consell d'Afers Generals. Serà, per tant, l'última oportunitat que tindrà el govern espanyol de traslladar la qüestió sota la seva presidència, ja que a partir del 2024 el Consell de la Unió passarà a estar liderat per Bèlgica. Espanya, com ha estat, per tant, que ostenta la presidència del Consell, podrà sol·licitar una votació en funció de com es pronunciïn els estats membres.
I davant d'aquest canvi de presidència al Consell Europeu, el govern català mou fitxa i ja hi diu que s'hagi posat en contacte amb Bèlgica perquè no decaigui l'interès per fer el català oficial a Europa. Ho ha dit des de Brussel·les avui la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Seguim amb la feina que venim fent des de fa setmanes, mantenint aquesta interlocució amb tots els estats de la Unió Europea i mantenint, com hem dit sempre, aquesta màxima ambició per aconseguir aquesta oficialitat i alhora la màxima exigència també al govern espanyol perquè posi, no, tots aquells elements sobre la taula que acabin generant tota la confiança en tots els estats.
Tornant a Catalunya, aquest matí s'han començat a vendre els bitllets de transport públic de cartró recargables amb la T-Mobilitat. Tot i que avui es posaven a la venda els nous títols, molts usuaris s'han aferrat a les targetes tradicionals abans que es produeixi el canvi definitiu que serà el dia 15 de gener.
He intentat l'aplicació del mòbil i he vist que era una mica complicat perquè has de pujar el carnet d'identitat i de més, i ja estava arribant aquí i he vist que encara es podia la T10 amb cartró i dic, bueno, com que la targeta val 50 cèntims, m'espero una setmana més.
En previsió, doncs, en compro ja una per mi i una pel meu company, però, bueno, de fet, estava mirant si també, com que hi ha la versió de l'app, si funcionava amb l'iPhone, he trucat al telèfon d'atenció, no m'han pogut contestar, perquè fa temps no funcionava amb l'iPhone, no sé si ho han pogut arreglar, bueno.
Tot i aquests avenços, avui a Barcelona alguns usuaris han tingut problemes perquè no es podia pagar amb targeta a les màquines de venda de bitllets.
Sí, les màquines del metro han patit una incidència tècnica i només, per tant, s'ha pogut pagar en efectiu. En tot cas, les noves targetes recarregables de cartró que es venen a les màquines expenedores són diferents de les actuals. No tenen banda magnètica, sinó un xip perquè es puguin validar sense contacte. A més, es podran recarregar i no requeriran de cap registre previ, com sí que passa amb la resta de formats de la T-Mobilitat.
A tot això encara en mobilitat, la Generalitat vol sancionar l'operador de Renfe, que s'encarrega del servei de Rodalies, amb 700.000 euros per vulnerar, diuen, els drets dels usuaris. Considera que hi va haver manca d'informació als viatgers i d'atenció al client arran de l'avaria a l'R2 Sud el passat mes de maig, quan un incendi, recordaran, en un quadre de senyals de Gavà va deixar sense servei la línia durant pràcticament un mes.
L'Agència Catalana de Consum va observar manca d'informació als usuaris en relació a l'alteració del servei, als horaris i als transports alternatius i va detectar punts també de atenció als clients que estaven tancats o que es venien bitllets a les màquines automàtiques per trajectes que estaven suprimits. També va detectar que s'anunciaven trens com directes o semidirectes quan en realitat s'acabaven aturant a totes les estacions.
Renfe, de fet, ja ha reaccionat i ha assegurat que totes les modificacions del servei d'aquesta incidència es van consensuar amb la Generalitat, que és qui és el titular del servei.
Remarquen que es va fer un esforç per tal de garantir la mobilitat i per també mantenir informats els clients a través de tots els seus canals de comunicació i d'atenció al client, tot i la complexitat, diuen, de la situació.
I encara un apunt més sobre la companyia, sobre Renfe, perquè ha decidit ampliar la prohibició de pujar patinets al transport públic, també als trens d'alta velocitat regionals i llarga distància. La mesura, que ara només estava vigent a Rodalies, començarà a aplicar-se el 12 de desembre.
Sí, Renfe explica que la decisió s'ha pres pel perill generat per l'incendi de les bateries d'aquests vehicles. Així doncs, la companyia podrà obligar un viatger a abandonar el tren si du un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat del transport o la dels altres viatgers.
I un apunt que hem conegut aquest migdia. En parlàvem l'altre dia en aquest programa i ja s'ha confirmat. El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, administració competent en la gestió de l'aigua, ha aprovat aquest mateix migdia, ara fa una estona, la pujada de tarifes d'uns 2,5 euros de mitjana mensual per cada domicili, que a la ciutat de Barcelona implicarà un increment de més d'un 11% en el rebut bimestral de l'aigua. La previsió, segons avança el periòdico, és que els nous preus comencin a comptar, a prendre vigència a partir del març del 2024. Canviem de qüestió per explicar-vos també que les 50 empreses espanyoles més grans, entre elles es troben Repsol, Naturgy, Endesa i Iberdrola, continuen augmentant les emissions de diòxid de carboni en plena emergència climàtica. Concretament, segons un informe que ha publicat avui Oxfam Intermón, les emissions han augmentat un 11% entre el 2021 i el 2022. Passant aquestes dades pel traductor, això vol dir que amb el ritme actual, les grans empreses espanyoles no es descarbonitzaran fins l'any 2090.
El document d'Intermón detalla que més de la meitat de les empreses analitzades no ha implementat canvis significatius als seus models de negoci per abordar la situació climàtica, i les grans empreses espanyoles només va reduir un 4% les emissions totals l'any passat. Es calcula que durant l'any passat les 50 grans empreses d'Espanya van emetre més de 93 milions de tones de CO2 generades per la mateixa activitat empresarial. Aquesta xifra equival al 40% de totes les emissions d'Espanya i una xifra semblant al total d'emissions de Bèlgica.
Tornem a la ciutat de Barcelona, on els veïns dels edificis ocupats del Cubo i la Ruïna estan en l'expectativa del que pugui passar aquest dijous. Per aquell dia, a les 6 del matí, està previst el desallotjament dels dos blocs de pisos propietat de la Sareb. En Pau Massip ha anat a parlar amb els veïns per veure com estan vivint aquesta situació. Per tant, més detalls. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Tots els veïns coincideixen en una cosa. Demanen que no hi hagi aldarulls. La majoria també reconeixen que els ocupes no provoquen molèsties al barri ni han tingut mai cap conflicte amb la gent que hi viu en aquests dos edificis propietat del Banc Dolent. Tot i així, els que parlen amb els mitjans volen que la policia expulsi els ocupes. Ho diu l'Àngela, que passeja amb el seu gos per davant de l'edifici mentre una amiga que l'acompanya fa fotos a totes les tanques que la gent que viu al Cubo i a la Ruïna han instal·lat per blindar els edificis i complicar la feina als agents que els intentin fer fora d'on viuen.
Pienso que la propiedad privada no debe ser ocupada de esa manera ilegalmente. Creo que las personas tienen derecho a una vivienda digna. Por tanto, a quienes sean los ocupantes les deseo que efectivamente encuentren un lugar para estar alojados, pero me parece que este lugar no debe ser lo que es una propiedad privada.
Als fanals de la zona hi ha uns cartells que diuen que està prohibit aparcar per unes oportunes obres que s'han de fer a la zona. Els comerciants del barri asseguren a Ràdio Estel que no hi ha obres previstes a la zona i que són pel desallotjament. De fet, ja els van posar fa una setmana i els ocupes els van arrencar. Ara l'Ajuntament els ha tornat a posar. Alguns botiguers de la zona pensen que els ocupes no provoquen cap molèstia i que eviten que els edificis abandonats es vagin degradant. L'Antoni, un altre veí, té una solució perquè això no passi.
Una vegada estiguin fora, el que hauria de fer és derribar els dos edificis, perquè és la segona vegada que aquestes han entrat. És a dir, una vegada ja els van treure. Aleshores, jo crec és que una vegada fora, els edificis a terra. Si hi ha el Sareb, no vaig tant problema. Que si ho veia el Sareb, que els derribi, o que l'Ajuntament els derribi i passi el compte en el Sareb.
El barri es respira tensió esperant el que pugui passar dijous i també cert cansament de ser el focus de la polèmica. Volen que s'acabi, sigui amb el desallotjament o perquè deixen viure tranquils els ocupes.
Gràcies, Pau. Veurem què acaba passant. Ràdio Estel us explicarà el mateix dijous en directe aquest desallotjament dels edificis al Cubo i la Ruïna. I un apunt policial abans dels esports, perquè s'ha desarticulat al Garraf un grup de lladres que s'havia especialitzat, atenció, en robar en supermercats utilitzant un cotxet de nadons.
Sí, el grup arribava sempre amb cotxe fins prop de l'entrada del supermercat on el conductor s'esperava dins el vehicle, mentre quatre persones accedien juntes a la botiga amb un cotxet doble. En un dels bressols del cotxet hi havia una criatura, però l'altre l'utilitzaven per carregar-lo de productes robats. Quan algun treballador els detectava, el grup s'hi encarava mentre la persona que duia el cotxet fugia. Els lladres havien actuat en establiments de Sant Pere de Ribes i de Sitges.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora, com sempre, obrim informació esportiva parlant avui de Gavi, que ha estat operat aquest matí del trencament complet del lligament encreuat del genoll.
La intervenció s'ha realitzat a l'Hospital de Barcelona, mans del doctor Joan Carles Montllau i sota la supervisió dels serveis mèdics del club. Ha estat operat satisfactòriament del trencament d'aquest lligament creuat anterior que es va fer amb la selecció espanyola. També se li ha practicat una sutura meniscal. És baixa per un mínim de 8 mesos i espera el que queda de temporada Eurocopa i Jocs Olímpics de París.
Un capítol de baixes al Barça que no s'acaba. Tampoc jugarà avui aquesta nit Ter Stegen.
No, la convocatòria del partit d'avui contra el Porto estava embargada a l'espera de les sensacions del porter alemany, que ha anat a primera hora del matí a la ciutat esportiva. Jugador i serveis mèdics, però han acordat no forçar i, per tant, és baixa pel maig d'avui corresponent a la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions. Ter Stegen pateix una lumbàlgia que també el va impedir jugar amb la selecció i també dissabte passat en Lliga contra el Rayo. Així doncs, nova oportunitat per Iñaki Peña, el porter suplent del Barça, ha entrat a la llista de Xavi i tornarà a disposar dels 90 minuts com a Vallecas. Qui també és a la llista és Sergi Roberto, després de quasi dos mesos fora per lesió, i els jugadors del filial Lamin, Fermín, Casado, Astralaga i Cochen.
Per tant, un Barça pendent de les lesions que avui pot certificar el passi a vuitens.
Per fer-ho li val amb empatar contra els portuguesos, però els de Xavi volen aconseguir els 3 punts després de l'empat contra el Rayo i la derrota contra el Shakhtar a l'últim partit de la Lliga de Campions. Joao Cancelo deia ahir en roda de premsa que el partit és una final. Qui ha parlat avui, però, és Carvajal, del Real Madrid, que ha criticat el calendari i el poc temps de descans dels futbolistes i fins i tot ha obert la porta a que els jugadors cobrin menys per jugar menys.
Es bastante complicado, mucha gente habla, ¿no?, de que los jugadores, bueno, pues si no quieren jugar tanto, que se bajen el sueldo. Nosotros nunca hemos dicho que no queramos bajarnos el sueldo. Si al final porcentualmente se paga menos, nosotros cobraremos menos, pero lo que no puede ser es exprimir.
El Madrid juga demà a les 9 contra el Nàpols i no podrà comptar amb Modric per una sobrecàrrega.
Pel que fa a la Lliga de Primera Divisió, ahir el Girona va tancar la 14a jornada. Ho va fer amb un empat contra l'Atlètic Club.
Els gironins cedeixen el liderat en solitari, però continuen co-líders, empatats a punts amb el Madrid. El gol va arribar a la segona meitat, centrada al segon pal, rematada de Sigankov. L'empat a 1 arribava 10 minuts més tard, al 67, després d'una ràpida contra de l'Atlètica que acabava definint Williams. Un empat que ja no es desfaria. Eric García lamentava que els visitants aprofitessin les poques ocasions que van generar.
Sí, ens han fet una molt bona pressió, crec. La primera part ens ha costat una mica, la segona, al principi, sobretot, els hem trobat el que el míster ens havia dit. Crec que els hem controlat molt bé els contraatacs, però l'única acció que ens han enganxat una mica així més obert, doncs han fet el gol.
L'entrenador Mitchell, en canvi, estava molt orgullós dels seus futbolistes i s'han recordat del Madrid a la zona mixta.
Bueno, el Madrid nos ganó 0-3, pero el partido que hoy ha hecho el Atleti contra nosotros para mí es el rival que más nos ha complicado en nuestra construcción del juego. Y estoy muy contento con el ritmo del partido y la exigencia que nos ha impuesto el Atleti. Hemos sido capaces de aguantarla y eso para mí es algo muy importante.
És el segon empat de la temporada pel Girona, que és segon empatat a punts amb el Madrid. Per darrere hi ha l'Atlético i el Barça, tots dos amb 31 unitats.
I pel que fa a la segona divisió, en clau espanyol, Nico Melamed passa avui pel quiròfan.
El tractament conservador, pel qual es va apostar en un inici, no ha donat els resultats esperats i Melamed serà operat avui pel doctor Cugat a Barcelona. El jugador pateix una luxació a l'espatlla esquerra, per la qual es perdrà el que queda de 2023, concretament estarà 2 mesos de baixa.
Parlem de motor. Totes les mirades estan pendents avui d'un nom, el de Marc Márquez.
El tro de Cervera, que ja ha debutat amb Gresini, el seu nou equip, ho fa dins dels tests de pretemporada de MotoGP, que des de les 10 del matí fins les 5 de la tarda es fan al Ricardo Tormo de València, al circuit on diumenge va acabar el Mundial de 2023. Márquez competirà enguany compartint box amb el seu germà Àlex Márquez. El català vol tornar a ser competitiu després d'anys de lesions i problemes amb la Honda, i de fet ho està sent durant tot el dia d'avui. Està rodant al top 5 de la classificació. Simptomàtiques han estat les reaccions del propi Márquez en baixar de la moto amb un somriure d'orella a orella, i del cap d'equip de Ducati, Davide Tardozzi, li han preguntat a DAZN què li ha semblat el primer Stint de Márquez.
Impresionante.
Más de lo que pensaba.
Sí, absolutamente sí.
Per la seva banda, Jorge Martín, rival de Bagnaia en la lluita pel títol de 2023, ha caigut 2 vegades en tota la sessió. Interès també en veure a Pedro Acosta, el campió de Moto2, debuta avui a la categoria reina amb el número 31 de l'equip Tech3 Racing.
I no deixem de parlar de motor, perquè avui també hi ha testos a la Fórmula 1.
Concretament al circuit d'Abu Dhabi, tota la jornada ha estat liderada pel madrileny Carlos Sainz, que ha signat 69 voltes, menys aquest tram final que ha estat liderat pel francès Esteban Ocon, amb més de 100 girs realitzats i una sessió on ha participat bàsicament els pilots provadors i joves de les diferents escuderies, i que finalitza a les 3 de la tarda hora catalana.
I acabarem amb un apunt de tenis per explicar-vos que el somni olímpic de Rafa Nadal i Carlos Alcaraz no perilla, tot i que cap dels dos no compleix els requisits per participar als Jocs de l'any vinent.
Expliquem-ho. Els dos tenistes han expressat en múltiples ocasions la seva il·lusió per competir conjuntament a les pistes de terra batuda de la capital francesa a la cita olímpica.
Me gustaría y sería una buena motivación, una aliciente más para mí, ¿no? Poder cerrar mi diría mi ciclo olímpico jugando con Carlos.
Para mí sería un sueño poder jugar los dobles con Rafa en las Olimpiadas del año que viene. Obviamente todavía queda un año, tanto para él como para mí también pueden pasar muchas cosas, pero esperemos que ambos estemos jugando las Olimpiadas y como he dicho, para mí sería un sueño poder jugar dobles con él.
Els dos jugadors s'aferrarien a una última possibilitat, i és la carta que previsiblement enviaran a la ITF via Federació Espanyola de Tenis, justificant la seva absència a la Davis, per la qual els dos encara podrien jugar.
Estel Migdia.
Avui acabarem al Parc Astronòmic del Montsec, a la Vall de Gerona. A partir d'aquest dissabte es podrà viure una experiència immersiva única. Amb una proposta que combina la música i vistes espectaculars del sistema solar, el centre celebra els 50 anys de la publicació d'aquest disc que escoltem, The Dark Side of the Moon, dels britànics Pink Floyd.
Els visitants podran escoltar les cançons del disc que s'han cohesionat amb les imatges que es van projectant. La proposta es podrà veure fins al dia 7 de gener i les entrades, de fet, ja es poden comprar a través del web del Parc Astronòmic a partir dels 20 euros.
Doncs amb això acabem. Ja ho saben, tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.